la carta del paisatge de la Conca a Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio.
Bones i benvinguts al programa especial sobre la carta del paisatge de la Conca de Barberà, un programa produït per Ràdio Montblanc, l'Espluga FM Ràdio i l'Espluga Audiovisual. En el primer programa, realitzat el mes de març i que podeu recuperar a través de l'arxiu sonor, vam parlar del paisatge que tenim amb Àlex Rebollo, que és artista montblanquí, Gonzalo Gil, director de Drac Actiu, i Pere Sala, de l'Observatori del Paisatge de Catalunya. Avui, en aquest segon programa, que l'hem titulat El paisatge que respirem. Així doncs, benvinguts de nou.
El paisatge que respirem.
Per a mi, el paisatge és un conjunt tant de l'entorn natural com de la gent que hi viu. Jo, que hi estic molt arrelat i que en disfruto cada dia, sobretot per feina, el paisatge és la gent que m'hi trobo a l'anar a treballar. Gent que va en cotxe, gent que fa esport, pagesos en tractor. També és paisatge el mosaic de terres cultivades, molt variat en la nostra zona. Olivera, vinya, ametllers, cereals, terres abandonades que les reconquesta la natura i especialment els boscos i muntanyes que tenim el privilegi de tenir tan a la vora. És d'importància vital ser conscients del que tenim i ser respectuosos amb ell, paisatge humà i natural, i fer tot el possible per no degradar-lo i fer que les generacions vinents el visquin, disfrutin i estimen com es mereix. Salvi Sánchez. Doncs aquesta era la primera reflexió d'un pagès de la nostra comarca, d'un pagès i agricultor d'oli ecològic, que és el nostre company i amic Salvi Sánchez. Parlem de paisatge i avui aquí, en aquests estudis, doncs, tenim a diversos convidats que tot seguit us els presentarem, però comencem per la persona que, per l'instigador, podríem dir, la persona que... i l'ha donat una importància, un valor en aquest paisatge actualment.
Ell, una de les persones.
Una de les persones. Ell és en Josep Maria Vidal, conseller comarcal de la Carta del Paisatge. Bones i benvingut, ens retrobat. Josep Maria, estem en el segon programa especial de la Carta del Paisatge. Sí? I fem aquest programa una mica perquè els nostres oients entenguin què és això de la Carta del Paisatge.
Correcte.
Per aquests oients que ens estan escoltant en aquests moments i que no en saben res sobre la Carta del Paisatge o de què parlarem avui, sí, ens en fa 5 cèntims?
Bé, el paisatge, el que acaba sent... hi ha una definició que a mi m'agrada molt, no? Que el paisatge és el resultant del territori, de la manera de viure aquest territori, no? De la manera que vol viure aquest territori. Per tant, el paisatge acaba sent el rostre del territori, no? La carta de presentació, el que veiem, no? I a mi m'agrada aquesta definició perquè no se centra en el que podem pensar com bucòlicament el que és el paisatge, no? Sinó una cosa, diguem, de postal o de quadre, sinó que és una cosa que percebem, no? És al final el resultat de com aquest territori, diguem, es va construint, es va teixint i va progressant cap a una determinada manera o cap a una altra, no? Hi ha diferents tipus de paisatge i aquí a la Conca Barberà, doncs, tenim el que tenim.
I per què cal redactar una carta del paisatge?
Doncs primer com a oportunitat per agafar-lo com a fil conductor d'una estratègia que puguem, és a dir, quina estratègia podem agafar, no? Quin relat podem agafar com... O sigui, imaginem d'aquí 20 anys, d'aquí 50 anys, quina comarca volem, i a partir d'aquí, amb l'excusa del paisatge, doncs anem pensant tots aquests àmbits que afecta el paisatge, no? Des de l'economia fins al que serien les urbanitzacions a nivell d'arquitectura i urbanisme, passant per altres vessants, no? Com pot ser el turisme, com pot ser la producció, com pot ser la pagesia, la ramaderia, tot això que afecta, doncs el paisatge, no? Doncs pensar, primer partint del que tenim ara mateix de paisatge, pensar on ens agradaria arribar i quines són aquestes estratègies que hem d'anar doncs consensuant amb tots els agents, ja siguin privats o siguin públics, no? Perquè el paisatge, al final, al cap i a la fi, del que es tracta de la carta del paisatge és això, no? De consens i d'anar plegats en públics, privats i conquencs i conquenques en general, tirant-lo endavant.
I per redactar aquesta carta del paisatge s'han organitzat, explica'ns una mica, aquestes jornades sobre paisatge que es faran en diferents indrets de la Conca de Barberà. Ens expliques una mica doncs, quina és l'interès o la metodologia que feu servir perquè la gent o la ciutadania de la comarca reflexioni i generi debat.
Doncs hem plantejat 4 jornades de paisatge, de les quals hi ha una prèvia que ja es va fer una presentació com a introducció del que seria tota aquesta sèrie de 4, i al final es farà una jornada de conclusions de tot el que s'hagi tractat en aquestes 4 jornades de contingut, diguem. Ho vam dividir, quan ho vam plantejar, ho vam dividir en temàtiques, no? En temàtiques més aviat globals, perquè entenem que hi ha moltes coses que s'interrelacionen entre si, no? La primera, que ja es va fer el dia 18 de març a Monestir de Poblet, al Palau de l'Abat, tractava de l'entorn, tant de la vessant estrictament més natural, no? Que entenem nosaltres per ecologia, passant per la producció, per l'agricultura, no? Fins a arribar al vi i els productes derivats els productes que obtenim de la terra. La segona jornada, que és la que farem aquest 17 de juny a Barberà de la Conca, que coincideix amb la 8a Festa del Trepat, versarà sobre l'economia, no? En un sentit ampli, no en el sentit, diguem, dels diners, sinó economia en el sentit de desenvolupament, no? Des de, diguem, energies renovables, gestió de boscos, com això produeix economia, i passant pel pla estratègic de la Conca de Barberà, i també, bueno, acabaríem, diguem, amb el tema d'infraestructures i connexions, no? Com estem connectats o com no estem connectats la Conca de Barberà amb la resta de Catalunya o més enllà.
Perquè tot això afecta indirectament el paisatge.
Correcte, al final té una repercussió en el paisatge, no? Tots aquests temes que anem tractant. La tercera jornada, n'hi vam dir intervencions humanes, que és tot el que, diguem, la mà de l'home ha acabat fent, no en la vessant natural que seria conrear, sinó en la vessant més de construccions, no? Parlarem d'urbanisme, parlarem de nuclis urbans, no? Bueno, l'interès de certs pobles paisatgísticament, també de com creixen o com han de créixer o com no han de créixer els diferents nuclis. D'això n'anirem parlant en el que són això, les intervencions humanes, no? Tot aquest patrimoni també que tenim doncs, construït de que són el tema de la pedra seca, no? Tant els marges com les construccions, les petites cabanyes. I després tindríem la quarta, que seria la fesomia, que en diem, que és allò, l'apartat de disfrutar, de gaudir el paisatge, no? que és la part artística i alhora també és el turisme, no? La part de disfrutar aquest paisatge. Ho hem plantejat aquí, de fet, l'última, que seria aquesta que us comento, és el 16 de desembre i seria el Museu de la Vida Rural. I l'anterior d'intervencions humanes, el 23 de setembre, al Castell de Santa Coloma de Caral.
I una mica la voluntat dels organitzadors de la Carta del Paisatge és poder comunicar a la població o crear interès perquè tothom hi pugui participar. La gent pot consultar, pot conèixer tot el que esteu fent en aquestes jornades a través de diferents canals.
Correcte.
Ho podem dir ara?
Sí, ens podeu trobar tant al Facebook com al Twitter. També tenim la pàgina web, i que és paisatgedelaconca.cat, i allí anirem anant penjant tot el material que es vagi generant d'aquestes trobades, no? d'aquestes jornades. Aquestes jornades, bueno, hi haurà una part, algunes seran, diguem, més de ponències, no? D'explicacions i debats, sobretot volem fonamentar molt el debat, no tant uns missatges unidireccionals, sinó que el que volem és que hi hagi debat, no? Per anar trobant aquests punts de debat, de qüestió, no? De posar en qüestió doncs, diferents punts del paisatge.
I dir que aquestes jornades són molt dinàmiques, perquè hi ha molts ponents i cada 5-10 minuts es canvia de ponent, que això dona un cert dinamisme i t'amplia els coneixements, no?
Correcte. Per després generar debat. Hi ha unes microconferències que són molt, molt curtes, el primer eren de 10 minuts, ara aquest cop encara les hem reduït més, les hem fet més dinàmic, volem potenciar més el debat, i que de fet és això, no? Serà bastant àgil. O sigui, jo crec que fins i tot la primera experiència que vam tenir en la primera jornada, la gent va sortir amb la sensació d'haver-nos quedat curts en quant a temps, no? Vam estar gairebé més de 4 hores vam estar, i la sensació que ens quedaven coses per debatre, no? O sigui, això és bo, que la gent surti contenta, gent molt jove. Jo crec que és molt important que hagués vingut gent jove, que al final serà el qui haurà de gestionar en un futur el paisatge que s'està fent ara, no? I per tant, doncs animar a tothom que estigui interessat, que vulgui saber, que tingui una mica de curiositat en qualsevol d'aquests temes, doncs a convidar-lo a venir a dir-hi la seva i endavant, no?
Molt bé, Josep Maria. En cada programa radiofònic ens envoltarem de ciutadans de la Conca perquè ens donin el seu punt de vista referent al paisatge. I com us hem dit abans, doncs debatrem, reflexionarem sobre els ets i uts d'aquesta paraula paisatge, que com veieu s'està fent més gran. No és el que tenim a la primera imatge, no? És paisatge verd, sinó que és molt més. I avui comptarem amb la presència d'aquesta gent de la Conca. Comptarem amb la presència de Josep Mestre, que és pagès de cereals, llegums i farines ecològiques a la Conca de Barberà, a l'Anoia i a la Baixa Segarra. També conversarem amb Roser Bernet, que és activista i coordinadora de l'associació Prioritat, entitat que impulsa la candidatura del paisatge del Priorat a Patrimoni Mundial de la UNESCO. I els estudis, com us hem dit, doncs tenim la presència d'Albert Carreres, montblanquí. Ell, al seu compte de Twitter, es presenta com a museòleg i fotògraf. Podeu seguir-lo al seu blog, ullcluc.cat, i és cap de col·leccions al Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí. Bones. Albert, benvingut. Hola. També tenim entre nosaltres l'Òscar Palau, espluguí, periodista de política del Punt Avui i col·laborador de l'Espluga FM Ràdio. Benvingut.
Hola, Armínia. Periodista de política, però he estat molts anys fent periodista de territori i quasi que avui sóc aquí, o vull ser aquí en aquest vessant.
Molt bé, doncs, xafant territori, perfecte. I l'última és Carme Ferrer, alcaldessa de Senan, enginyera tècnica de topografia i actualment gestiona i cus el taller d'artesania textil La Cacús. Carme, benvinguda.
Moltes gràcies, bona tarda a tots.
Doncs bé, abans d'entrar una mica a parlar, perquè us farem una pregunta a cada un sobre què és el paisatge, per vosaltres, personal, entrarem en matèria escoltant primer el Pep Mestre, aquest pagès de la Conca de Barberà, i li hem preguntat també el que us preguntarem a vosaltres, què és per ell el paisatge.
Programa especial sobre la carta del paisatge de la Conca de Barberà. Una producció de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc, presentat per Armínia Martí. El paisatge que respirem.
I parlem de paisatge i ho fem aquest cop amb Pep Mestre, que és pagès de llegums, cereals i farines d'agricultura ecològica a la Conca de Barberà, la Baixa Segarra i l'Anoia. Benvingut, Pep Mestre.
Hola, llavors, què tal?
Hola. Parlant del paisatge, per un pagès, de les seves característiques, què és per a tu el paisatge?
Bueno, per nosaltres el paisatge és una de les coses més importants que tenim, perquè sense ell no podríem conrear. Si fem agricultura ecològica és per preservar tot el paisatge, la salut de la gent, la salut del medi ambient, i bàsicament sense paisatge nosaltres què faríem amb un paisatge que fos desert? I no faríem res. El que hem d'intentar és tot el que sigui poder mantenir el medi, poder ajudar a fertilitzar el sòl, no tirar contaminants, no intentar preservar la biodiversitat, les abelles. Si les abelles desapareixen infinitat de cultius, i fins i tot hi ha científics que diuen que desapareixeria tot. Vull dir, doncs, donat això, la importància que té el medi ambient, I el paisatge és molt més gran del que sembla.
Un pagès com tu, que una mica la part d'ecologia s'ha posat de moda recentment, fa 5 anys. Fer aquesta conversió, quines característiques, és a dir, què vas pensar tu a l'hora de dedicar-te en el món de la pagesia ecològica?
Bueno, pensar no, és que a nosaltres ens va venir que els pagesos ens van obligar a treure'ns el carnet de manipuladors de fitosanitaris l'any 2000.
Uh-huh.
A partir de llavors van venir un ponent, un veterinari, un metge de les causes i els problemes que ens portaven, i un, el veterinari, ens va posar molt èmfasi en totes les coses que tiràvem i el perjudici del medi ambient. Clar, nosaltres a vegades, doncs, mira, tira això, després totes les aigües queden contaminades, a les vores de marge no hi queda cap tipus d'animalet, bueno, mica en mica nosaltres vam entendre que mica en mica ens anem carregant tota la natura. Si ens carreguem la natura, ens carreguem el paisatge i ens ho carreguem tot. És el medi allà on vivim. La gent s'ha tornat molt urbanita, però sense el paisatge em sembla que malament rai, eh?
I què t'aporta? És a dir, tu, aquest canvi ecològic, has aportat tots aquests beneficis que dius, no? Salut a la gent, la biodiversitat, el mantenir un medi ambient, doncs, no tan ple de contaminants. I què és el que el paisatge a nivell personal ja t'aporta o us aporta a vosaltres?
Jo el que ens aporta és que només voltes una mica pels camps nostres i tot el que més i veus que la terra està viva. Uh-huh. Veus que hi ha animalets, veus que les plantes es polinitzen bé, bueno, veus que tot està viu, que en canvi de l'altra manera cada vegada els camps es tornen més agressius, no es perd molta quantitat de retenció d'aigua. Clar, tu imagina't un clima que quan menys aigua o plou molt o marxa tota l'aigua, quan més retenció d'aigua tinguem, millor per tot. Vull dir, això és una evidència, i el que no fem nosaltres és això, cultivem, incorporem tota la palla al sol, a totes les restes, l'únic que traiem és el gra, i intentem que cada vegada vagi augmentant la matèria orgànica del sol, que és el que ajuda els éssers que hi ha vius i a més a preservar molt l'humitat.
I ara que tens aquesta relació amb la gent a l'hora de vendre els teus productes ecològics, quina creus que és la salut de la consciència de la gent en aquests temes, doncs, de l'ecologia, de la biodiversitat, de cuidar-nos una mica la nostra salut?
Bueno, jo veig que cada vegada la gent està vetllant més amb això. Nosaltres, això que deies, ara s'ha posat de moda fa 5 anys. Nosaltres fa 16 o 17 que ja vam començar a fer la transició, i llavors era molts bojos de torn. I ara, en canvi, doncs, la gent dona molta importància de com fas les coses, ojalà que hi hagués més gent que ho fes, però bueno, la pagesia tampoc no... Els pagesos així és una mica l'engròs, clar, és trencar molt la rutina, t'has de trencar més el cap, has de vigilar molt, has de saber cada tipus d'herba com l'has de fer anar, vull dir, és estar molt sobre la feina. Jo em sembla que, de l'altra manera, no ho sé, em dóna la sensació que a vegades el pagès és més així, més tractorista, que no pas realment un artesà de la feina, saps què vull dir?
Uh-huh. Bé, i ja per acabar, Josep, si haguéssim de conscienciar la gent o haguéssim de dir algun eslògan o alguna cosa que la gent ens fes trontollar una mica el cap, per què és important, que ja ho has dit al començament, però una mica ja per acabar d'arrodonir, per què és important que tinguem en compte el paisatge on vivim en aquests moments?
Bueno, perquè jo amb una paraula ho definiria, que el paisatge és la vida.
Uh-huh.
Res més, vull dir, sense aquest paisatge, vull dir, no, nosaltres no podríem viure. Una de les coses fonamentals és l'aigua per viure nosaltres. Nosaltres estem fets de no sé si un 80 o 90% d'aigua, i el paisatge ens ajuda a obtenir aigua, i l'aigua és vida, doncs tot va lligat, tot està interrelacionat. Jo crec que no hi ha res més que ho defineixi així, que el paisatge és la nostra vida.
I ja per acabar, perquè se'm venen preguntes al cap. Creus que les polítiques actuals prioritzen el tema del paisatge tal i com l'entenem nosaltres?
Bueno, és que jo crec que les multinacionals tenen molt poder i molta força i no els interessa massa el paisatge i l'únic que els interessa és els diners. I si no es canvia una mica i es mira pel bé comú i perquè la gent, tothom puguem estar en un entorn més saludable i que ens vagi a favor, malament caia.
Molt bé, Pep. Doncs res més, sabem que aquest cap de setmana passat, el dia 3, 4 i 5 de juny, es celebrava aquest cap de setmana de visites de Benvinguts a Pagès i la vostra empresa, Llegums, Cereals i Fariners d'Agricultura Ecològica, Josep Mestre, doncs hi va participar. Ens fas una pinzellada de com va ser aquesta experiència?
Molt bé. Bueno, nosaltres, de fet, amb tot això que diem ja feia anys, a part de que és el segon any que ja estem amb això de Benvinguts a Pagès, però ja fa, des de que fem agricultura ecològica, ja fa 8-9 anys que cooperatives de consum, grups que estan interessats en això, sempre els hem obert les portes, coincidint amb el mercat de les espècies que es fa aquí a Argençola, sempre hem organitzat en recorreguts, caminades a veure els conreus aquests que fem nosaltres de varietats antigues de cereal, que es posen molt més bé per la gent, de llegums. I clar, la gent tampoc està molt desvinculada de lo que és una mata de cigró, una planta de llentia, o com eren les varietats d'abans, que eren unes varietats molt altes, que, sí. Bueno, i nosaltres, vull dir, és molt positiu que han vingut força gent i la gent molt interessats i molt preocupats amb tot això del medi ambient, del paisatge i tot el que més. És a dir, que o sigui, aquestes jornades jo considero que són molt positives.
I ara pels nostres oients, tant de Ràdio Montblanc com de Ràdio Espluga, si algú vol adquirir els teus llegums i aquests cereals, on pot anar?
Bueno, primer a casa nostra, si no hi ha algun lloc que també, bueno, en àmbit de forns, també hi ha la resta que treballa amb les nostres farines, hi ha alguna botiga per aquí, Montblanc, la bàscula, també té alguna cosa, vull dir, bueno, hi ha altres llocs.
I si no, casa vostra es troba a Santa Coloma de Caral, no?
A Santa Coloma, o allà on tenim el magatzem a Argençola.
Molt bé. Doncs, dit això, t'agraïm molt la teva intervenció com a pagès actiu i defensor de tots aquests principis que no només cuiden el paisatge, sinó que cuiden el paisatge, la vida, les persones i l'entorn. Gràcies, Pep.
Molt bé, vinga, vosaltres.
Fins una altra. Adéu.
Fins una altra. Adéu.
El paisatge que respirem.
La carta del paisatge de la Conca a Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio.
I ara parlem amb Roser Bernet. Ella és l'ànima de la carta del paisatge del Priorat, juntament amb altres persones. Quan fa 10 anys ningú donava un duro i escoltava amb incredulitat això de que hem de fer una carta del paisatge, ella, juntament amb altres persones, van creure que el paisatge era un valor essencial i prioritari per al desenvolupament d'una comarca. Gràcies al seu esperit, el Priorat té una prioritat. Així doncs, Roser Bernet, activista i coordinadora de l'associació Prioritat, que és l'entitat que impulsa la candidatura del paisatge del Priorat a Patrimoni Mundial de la UNESCO. Benvinguda, Roser, als estudis de Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio.
Hola.
Estem al programa d'avui que s'anomena El paisatge que respirem. És un dels molts programes que farem al llarg d'aquest any en relació a aquestes jornades del paisatge que s'estan duent a la Conca de Barberà. I no podíem fer-ho sense parlar amb vostè, amb aquesta veu que ha treballat durant tants anys o que treballa pel paisatge del Priorat. Explica'ns una mica, Roser, què significa el paisatge i com hauríem de treballar o amb què hauríem de començar els de la Conca a treballar pel paisatge.
Bé, tot això que em demanes és supercomplicat per respondre així en quatre paraules. Primer que tot, dir-vos que la Carta del Paisatge del Priorat es va aprovar ja l'any 2012, que es va començar el 2004 i es va acabar el 2012. La Carta del Paisatge va ser fruit de la feina de moltíssima gent, i és una mica entremig d'aquest procés que neix o de la candidatura del Priorat al Patrimoni de la UNESCO i l'associació Prioritat, que és la que compleix enguany exactament 10 anys, la candidatura i l'associació. Bueno, això només per fer aquesta precisió. Després les preguntes que em dius, què és el paisatge i com hem de treballar el paisatge i què hem de fer la Conca. El que heu de fer la Conca ho heu de decidir els de la Conca. Jo no sóc ningú i ningú no és ningú per dir-vos el que heu de fer. Això ho heu de tindre molt clar, perquè penso que és una de les premisses que cal establir d'entrada. Perquè si algú de fora us ha de dir el que heu de fer, no anem bé.
No, molt bé.
Sí, jo quan parlo de paisatge m'agrada fer servir una frase que fins fa poc la feia servir sense saber de qui era l'autor d'aquesta frase, que ara ja ho sé, és el Ramon Folc, i la frase diu que el paisatge és el rostre del territori. Si agafem aquesta frase i ens la mirem a fons, no només ens quedem amb la superfície, mos diu moltes coses. Mos diu que el paisatge el que fa, com a rostre que és, reflectir la salut del subjecte, de l'individu, que en aquest cas seria el territori, que hi ha al darrere. No és només fer bona cara en un moment determinat, no és només tindre un bon maquillatge, no és només saber posar-nos una màscara, sinó que és el paisatge el que fa és reflectir tot el que passa darrere seu, darrere d'aquest rostre. Per tant, és la salut de la vida econòmica, de la vida cultural, de la vida política, de la vida social. Per tant, el paisatge el que és el resultat de moltíssimes coses, amb la qual cosa vol dir que és molt complex i més fondo del que mos pensem. I per això té aquesta capacitat de ser aglutinador i catalitzador de moltíssimes coses, de moltíssims projectes en molts àmbits. I això és el que li dona força. I per això, aquí al Priorat, si hem triat el paisatge com a instrument per a plantejar-nos, més bé o més malament, un projecte de territori, és perquè té aquesta força i perquè té aquesta, això que en diuen ara, transversalitat i aquesta complexitat. I per això pensem que aquest treball sobre el paisatge, pres en aquest sentit profund de la paraula i complex, té tot el sentit del món i és el que pot permetre un territori establir amb les maneres, els mètodes, els mecanismes, els instruments que ell vulgui i que les persones d'aquest territori estiguin disposats a assumir, quin és el seu futur, a partir de saber quin és el seu present i a partir de saber d'on venim.
Ah, però com tu molt bé dius, aquesta cita d'en Ramon Folc, és el paisatge és el nostre rostre. Per molta gent el paisatge creu que és només el que veu. El paisatge va molt més enllà, pel que tu ens expliques.
Sí, el que veiem no és una imatge fixa. El paisatge és la cosa de les coses més dinàmiques que hi ha. I quan no és una imatge fixa, no és una foto, si som capaços d'anar una mica més enllà, evidentment ens podem quedar amb la imatge, perquè el paisatge té aquesta part, diguéssim, relacionada molt amb l'aspecte visual, amb l'aspecte estètic, amb l'aspecte postal, amb l'aspecte pintura. Però per això m'agrada aquesta definició, perquè et dona tota la profunditat de camp d'aquesta imatge, no? Quan tu veus una foto, tu pots quedar-te amb la postal o pots intentar, si tu veus un poble, per exemple, saber què hi passa amb aquelles cases, què hi ha darrere, perquè aquella casa està més ben conservada o més ben mantinguda que una altra que està més feta ruïnes. Et pots quedar amb la superfície de les coses, et pots quedar amb la pell o pots anar una mica més enllà. Amb aquest món que vivim és un món molt d'imatges, la publicitat amb això també hi fa molt, ens quedem en la superfície, però potser caldria fer entre tots l'esforç d'arribar a l'ànima de les coses, i això, evidentment, vol dir molta feina, vol dir compromisos, vol dir debats, discussions, però finalment la vida què és, si no una mica això, no? Vull dir, si no, si ens quedem amb la superfície de les coses, bueno, potser haurem viscut, haurem passat per aquest món, però no sé si haurem viscut. Ho sento perquè estic una mica filosòfica, en plan macarrònic, però...
No, no, està bé, Roser, i a més has dit una paraula que m'agradaria una mica que ens la poguessis ampliar. Has dit la paraula aglutinar, no? Aglutinar persones, aglutinar projectes, has dit la paraula transversalitat. Suposo que en una comarca pues, similar a la nostra, en número d'habitants, en número, bueno, en més o menys...
Nosaltres som menys.
Però... Va, bueno, més o menys, més o menys. El fet d'aglutinar, no? Perquè deuen haver diversos interessos, cadascú deu... hi ha un moment donat que cadascú deu mirar per diferents punts de vista. Com s'aconsegueix, no? Que tothom vagi a la una?
Acabes de dir la paraula clau. Has parlat de que hi ha diferents interessos. Si volem treballar amb el paisatge com a aglutinador, com a eix de vector que ens permeti avançar tots plegats, si partim dels interessos no anirem enlloc. Nosaltres això ho hem vist d'una manera molt clara, ho hem vist mentre ho fèiem, no, ningú ens ho ha ensenyat, ningú no mos ho havia preparat, per dir-ho d'alguna manera, no? Però a l'hora de treballar el pla de gestió de la candidatura de la UNESCO, hem vist claríssim, sobre la marxa, mentre ho fèiem, que a l'hora de posar damunt de la taula tota una sèrie de veure com faríem el pla de gestió d'aquesta candidatura, posar-ho damunt de la taula amb els ajuntaments, amb les entitats, amb els sindicats, amb les escoles, amb tota la xarxa... Amb tot el...
Amb les empreses privades...
Amb tothom. Havíem de començar per posar damunt de la taula els valors. Ens podem posar d'acord sobre els valors que tenim. A partir de que identifiquem entre tots els valors, podem ser capaços de trobar maneres de gestionar-los. Si el que posem primer de tot damunt de la taula són els interessos, no arribarem enlloc. Sí, arribarem a pegar-nos. Però els interessos són legítims. No estic pas dient que els interessos no siguin legítims. Però no han de ser el motor que bellugui tota la maquinària.
Així que ja ens has donat una primera eina, Roser, amb això. Ens has dit que una manera de començar a que aquests interessos desinteressin una mica és fixar-se en els valors.
És sobretot, jo penso que la feina que hem de fer tots els territoris que a més hem tingut una història complicada i de vegades de poca autoestima i de menys teniment per part dels centres de poder i de tota la història, jo penso que tenim la primera cosa que hem de fer, i nosaltres això ho hem descobert d'alguna manera després d'anys, vull dir, no ho sabia des del començament, ningú no n'hagi ensenyat. És que la primera cosa que hem de fer és identificar quins són els valors que nosaltres, que ens configuren com a territori, com a identitat col·lectiva, perquè hi són. I no n'hi ha de millors ni pitjors, són senzillament cadascú dels seus i per sort en aquest país són molt rics. Per tant, és a partir d'aquesta identificació i d'aquesta presa de consciència, diguéssim, que dir, bueno, si ho tenim això i ho considerem un valor, vol dir que ho volem continuar tenint. Per tant, si ho volem continuar tenint, ho hem de gestionar d'una determinada manera. Per tant, tot no s'hi val. I hem de ser valents de dir que tot no s'hi val. I que els interessos de qui sigui, de vendre el que sigui, són legítims, però hi ha unes línies roges. O en tot cas, hi ha una manera, o 50 maneres de fer-ho. I n'hi ha que passen per preservar els valors i n'hi ha que passen per carregar-se els valors. I per tant, aquí hem de ser... L'única manera de saber-ho és haver-ho debatut prèviament a fons.
I és en aquests moments on ens trobem la nostra comarca, la Conca de Barberà, doncs bueno, amb aquestes...
Esteu fent molt de feina.
Amb aquestes jornades sobre el paisatge. Una altra paraula que m'ha agradat moltíssim de les que has dit és l'autoestima, no? És a dir, és impossible que t'estimin de fora si des del propi territori, no coneixem el que tenim i l'altre no el valorem o no l'estimem. Aquesta és una altra...
Sí, sí, nosaltres amb el tema de la candidatura, que sempre hem dit que no és una finalitat en ella mateixa, sinó que és un instrument, és un mecanisme, és un camí. Nosaltres hem dit que, clar, això el que ens ha permès, ens ha obligat i ens ha permès a conèixer-nos. Si ens coneixem millor, ens sabem reconèixer. i si ens sabem reconèixer, augmentem la nostra autoestima en funció d'aquests valors que hem descobert que tenim i que no sabíem ni que teníem moltes vegades. Només és un cop has fet tots aquests mecanismes que ets capaç de fer reconèixer fora. Però fer reconèixer fora a partir d'aquests valors, no a partir de modes o d'etiquetes que en un moment determinat es posen damunt de la taula, sinó de coses com a molt més perdurables, més, perquè són més fondes, perquè són...
Més autèntiques, no?, del territori.
Més autèntiques, exacte, sí, sí.
Roser, estaríem hores i hores parlant...
Però no podem.
Però no podem. Aquí també tenim amb nosaltres vària gent que després d'escoltar les teves paraules, doncs a partir de les teves paraules entrarem una mica en debat i aprofundirem. Moltes gràcies.
A d'altres.
Jo, si vols dir alguna cosa més així per encoratjar la gent de la Conca o els nostres oients en que, amb alguna cosa relacionada amb el paisatge, doncs tens el micro obert.
Jo només dir-vos que ho esteu fent bé, vull dir, bueno, ho esteu fent bé, no sou ningú tampoc, per dir si ho feu bé o malament, però, bueno, tots les complicitats que tenim i des de ja fa temps i que continuem tenint a la Conca i les ganes i aquesta mena de pulsió molt primària, si tu vols, però molt autèntica, de voler treballar perquè aquests territoris nostres puguin tindre una vida digna i les seves persones, les persones que hi visquin també, Això sol ja és un bon començament. I esteu, jo m'ho miro perquè vaig seguint, a vegades hi participo, a vegades no, només des de la distància, però això mos dona ànimos a nosaltres també, perquè, bueno, tots plegats no mos sentim tan sols, també, que a vegades és una cosa que passa, no? I sentir que al teu voltant, vull dir, totes les coses estan movent en una direcció similar, encoratja, i tant que sí.
Bé, de fet, és que el paisatge no n'entén de límits administratius, no? I nosaltres, en aquests moments, la Conca i el Priorat, com altres comarques, l'Alt Camp, som veïns i som comarques limítrofes, és a dir, que anem molt més enllà, el paisatge va molt més enllà del límit, no?
Estem uns quants convois compartits, per tant, segur que ens anirem trobant sempre per aquests postos.
Moltes gràcies, Roser, per la teva participació. Una abraçada.
Adéu.
El paisatge que respirem.
I després d'escoltar el Josep Mestre i la Roser Bernet, doncs tornem aquí als estudis amb els nostres convidats. Us recordem que tenim l'Albert Carreres, l'Òscar Palau, la Carme Ferrer i el Josep Maria Vidal. Bé, heu estat molt atents a les paraules dels vostres companys de viatge amb això del paisatge. Jo vull tirar una pregunta que és molt repetitiva i que ens la repetirem molt en aquest programa, però que és la pregunta que obre tot a nivell personal. Què és per vosaltres el paisatge? Comencem amb tu, Albert.
Bé, de fet, és una pregunta que té moltes respostes, i llavors està molt bé perquè, clar, cadascú té el seu enfoc. Sí que potser jo, des de la vessant potser més així de la fotografia i també al museu, hem treballat sobre la concepció del paisatge, com sobretot ho ha dit també la Roser Bernet, no? Com el component social, o sigui, com aquest paisatge es pot entendre com una construcció. O sigui, vivim en un planeta que gairebé no podem dir el 100%, perquè ja sabem com és, però en el 99% de la seva superfície està construïda. I construïda no vol dir intervinguda, en el seu. O sigui, a vegades s'ha d'entendre que no intervindre en... també és una construcció, o sigui, no intervindre en un paisatge també fa que allò vagi cap a la voluntat de les persones. De manera, el concepte social del paisatge, de construcció col·lectiva, no només directament, sinó també indirectament, o sigui, fruit de tot una transformació, d'una força cultural, econòmica, que es parlava abans, del fet de que les persones vivim en aquest espai i el transformem voluntari o involuntàriament, el protegim o no el protegim. O sigui, tots aquests temes estan molt bé, no? I també oblidant-nos, no, però hem tingut la referència del paisatge com a representació visual més romàntica, més vocàlica, que deia el Josep Maria al començament, no? De vinguda de la pintura, passada cap a la fotografia, però sí que en els últims anys ja bastants, vull dir, a partir dels anys 60 i 70, doncs comença a haver-hi cert interès, parlo des del tema visual, de mostrar aquest paisatge, inclús una manera de veure ràpid és paisatges industrials o paisatges urbans, que també són paisatges, no? On les persones han intervingut als espais. No? Llavors, doncs, aquesta visió, jo crec que és interessant, és amplíssima, és el que dius tu, aquesta paraula que a vegades la fem més gran, i de fet és immensa i se n'ha parlat molt, però sí que és important, no? Potser hem de sortir del planeta per trobar un paisatge totalment verge avui en dia, no? On no hi hem intervingut, si no hi hem intervingut ja, perquè a saber. Però sí que aquí, on estem, i la Conca de Barberà, si anem a lloc, clar, el fet de dir, home, aquí hi ha unes zones pràcticament naturals, se'n diu, no? És una manera de parlar.
Sí.
Aquestes zones naturals són naturals perquè hem decidit, o han decidit abans que nosaltres, molta altra gent, que allò segueixi així, no? Que hi hagi aquells cultius i no uns altres, o que en un moment donat es canvin, no? O que per un tema de comunicacions, ni que siguin a vegades orogràfiques o topogràfiques, es decideixi que una sèrie d'infraestructures passen per un lloc i no per un altre, i això desencadena tota una representació, que de fet és el que veiem nosaltres, no? O sigui, aquest paisatge és molt ampli, no? I estudiar-lo, entendre'l, vol dir estimar-lo, que és el que dèiem, no idealitzar-lo tampoc, no, o sigui, hi ha d'haver una mesura de les coses, perquè a vegades se n'ha parlat en debats d'un excés a vegades de protecció, vull dir, no podem protegir tot, perquè és un problema. Protegir tot és...
També n'hem de viure del paisatge.
L'excés de protecció també ha sigut un problema, no? Això amb el soltall del paisatge se n'ha parlat molt. I sí que a vegades no hi ha res remei, no? Però que no fer res també és fer alguna cosa. Vull dir que el concepte aquest de lligar-ho tot, com us ho deia, no? Les persones fan el paisatge, el construeixen, el viuen, el pateixen i tot el que se'n deriva d'aquí.
I per això és tan important, doncs, el que estem fent avui aquí a la ràdio i el que es fa durant totes aquestes jornades que es faran a la Conca durant un any. Carme, és el teu torn. Què és per tu el paisatge, o què porta el paisatge, o què hauríem de tenir en compte quan parlem de paisatge?
Home, jo em penso que el paisatge és bàsic, és la identitat. És d'alguna manera la petja que deixem, és la nostra carta de presentació, és el que una miqueta explicava la Roser Bernet, no? És el rostre. Darrere del rostre s'amaga tot això, no? Les intervencions, quin tipus d'economia hi posem, quins interessos tenim a l'hora de preservar el paisatge. De fet, en el paisatge, d'alguna manera, tot hi té cabuda, no? I nosaltres decidim què és el que allà hi volem posar. Seria com un cistell, no? I diríem, pues, volem indústria, d'acord, però com la volem, aquesta indústria? Volem els sembrats, volem l'agricultura, la que triem, però com volem aquesta agricultura, no? I aquí és una miqueta el que s'intentarà definir, no? Doncs amb aquestes jornades del paisatge. És bàsic, nosaltres quan arribem a un lloc, el primer que ens fixem i l'input que ens entra és el que veiem. I a través del que veiem podem definir, no?, una miqueta la societat, no? La societat potser que ha gestionat aquell paisatge i que sí que és veritat que moltes vegades aquesta societat ha anat evolucionant i aquest paisatge també ha anat evolucionant, no? Deixant algunes praxis que es feien en alguns moments i canviant-les per unes altres, no? Diguem-ne més sostenibles, que ara es porta molt aquesta paraula. És l'impacte que anem deixant en cada moment, ens defineix una miqueta el caràcter de les persones que intervenen.
Com deia la Roser Bernet, el paisatge inclou molts temes transversals, no? És a dir, sí. Quan parlem de paisatge parlem quasi de tot.
Mira, en Ramon
com deia
Folk,
en
Ramon Folk, en aquest últim llibre que va escriure, val, d'alguna manera deia que la realitat ambiental és un compendi de la història del procés de transformació. I també deia que el paisatge és la realitat, és en realitat un algoritme sociològic.
Molt bé, traduït logaritme, o sigui, traduït això una mica...
És un algoritme sociològic, no? Vol dir que intervenen tants factors de la societat que hi ha tants punts, no?, que determinen aquest paisatge. Hi ha, en aquesta equació intervenen tants actors...
I el que es veu i el que no es veu.
I el que no es veu, evidentment. I moltes vegades actuacions que tenim damunt del paisatge que no ens pensem que derivaran cap al que derivaran.
A vegades prenem decisions sense pensar en els resultats.
Correcte.
I Òscar, és el teu torn. Per tu, reiteradament una altra vegada, reiterem una altra pregunta, que és
veure,
el paisatge.
Jo parlo l'últim i he anat apuntant aquí moltes coses, a veure, intentaré anar més al gra. Paisatge, a veure, per paisatge a la Conca és pujar a la Pena o pujar a l'ermita de Sant Joan i veure què hi ha sota, allò és el paisatge. Llavors cadascú se la sent seu i doncs, diguéssim, el que està bé d'aquestes jornades és que es va més enllà del que és una descripció merament doncs, natural o bucòlica del que estem veient, o, sinó que anem més enllà, anem a afrontar un debat de futur que jo crec que és el que és de debò interessant sobre la carta del paisatge, perquè jo crec que és una reflexió que s'ha fet poc a la Conca sobre cap on volem anar i de què volem viure. Se n'ha parlat alguna vegada potser, però cadascú ha fet la seva. I si som doncs, una comarca que ho som, crec que bastant unida amb altres temes, doncs un debat de futur sobre això jo crec que era indispensable i és bo que es faci ara, i alguns ho estan començant a entendre, que és això, el paisatge no és simplement parlar de si hi ha d'haver un camp de blat o de vinya o si el bosc ha de ser de piu, d'alzina, diguéssim. M'ha agradat molt en aquest sentit el que ha dit el Salvi, que bueno, el paisatge és... també és la gent, no? El paisatge humà, no? Se'n diu, doncs, el paisatge, la gent que vivim aquí també en som part d'aquest paisatge, i entenc que les jornades del paisatge van d'això, no només va de fer una foto el que veiem des de dalt, sinó el que allí s'hi ha de fer. En aquest sentit jo crec que està bé també parlar-ne, perquè és una cosa que valorem poc en aquesta comarca. Jo crec que els que hi vivim en general no en som conscients de l'entorn natural. I en aquest cas, per exemple, el dissabte passat hi va haver un vídeo aquí que es va presentar un documental que es diu Salvatge, que va fer el Pitó Amigó, i crec que documentals com aquest ens poden ajudar a fer-nos conscients d'allà on vivim i de l'afortunats que som de viure aquí. I en aquest cas, per exemple, a diferència del Priorat, que crec que aquí tenim un desavantatge, que és que aquí som lloc de pas, el Priorat ja has d'anar expressament, aquí som lloc de pas, aquí ens creuen moltes infraestructures, autopistes, autovies, esperem aviat, aves, trens, línies elèctriques, que el Priorat no passen allí, tots són carreterones i ben justetes. I crec que tot això, malgrat que ens creï tot això, ens hem sortit prou bé fins ara, i bueno, sempre hi ha alguna cosa que bueno, mirant-ho en perspectiva s'hauria hagut de fer diferent, però ara és el que hi ha. Jo crec que ho hem sabut integrar bastant, i el mateix dic de la indústria, perquè la indústria també forma part del paisatge, doncs n'hi ha alguna que és més, diguéssim, està més ben posada que alguna altra, però bueno, a partir del que hi ha crec que hem de saber, bueno, hem de poder parlar de cap on volem anar. Llavors això, també el que m'he quedat amb una altra cosa que ha dit el Roser Bernet, allà han estat 8 anys per fer la carta del paisatge, i ara estan començant a elaborar una candidatura per la Patrimoni de la Humanitat que vés a saber quants anys més durarà. Aquí de moment es planteja uns debats d'un any. Jo no sé si en un any hi haurà prou realment per fer un debat en profunditat. És una altra cosa que suposo que haurem de parlar a partir d'ara, d'això. No, ja parlo de dir coses perquè s'han posat moltes coses sobre la taula i suposo que n'hem d'anar parlant entre tots.
Bé, doncs d'això n'hem d'anar parlant entre tots. Jo us volia també tenir una altra pregunta. També se sent, quan parlem de la carta del paisatge, gent que diu, ostres, però això t'obliga a algú? Això fa una mica de por? Perquè, clar, aquesta carta del paisatge... expliquem una mica què ha de ser, només és una redacció, com heu dit molt bé, de com volem ordenar el futur de la comarca, no? I això no ens ha d'obligar a res, només és voluntats i compromisos, que si la gent que gestiona els pobles i la comarca d'aquí uns anys pues volen, ho podran aplicar, no sé, una mica...
Sí, a vegades jo crec que quan es parla de carta de paisatge o quan parles d'alguna cosa que surt la paraula... natural, paisatge o derivats, doncs la gent es posa primer les mans al cap perquè es pensa que això vol dir protecció, no? Si volguéssim fer una carta de protecció, ni diríem carta de protecció de la Conca de Barberà i perquè ningú ho toqui més, no? I el que anem a fer és una carta de paisatge. Una carta de paisatge és una cosa completament diferent a un tema de protecció. El tema de proteccions ho fan els POMs, que per això regulen com han de créixer cada... O sigui, regulen més la protecció als POMs, que ja s'estan aprovant des de ja fa uns 10-12 anys a Catalunya, que no pas la carta del paisatge. La carta del paisatge no és una norma, no és normatiu, el que és la voluntat, no? Hi ha com dues parts de la carta del paisatge. La primera és una valoració del paisatge, l'estat actual, una diagnosi, no? Diem, de què pateix i quins són els valors que pot tenir, no? per tirar endavant. I la segona part, que es tracten doncs, bueno, doncs, diferents iniciatives, diferents projectes que es determinen si són a curt termini i llarg termini, determina qui els subscriu, no? Són voluntaris, per tant, els subscriu doncs, aquests ajuntaments i el Consell Comarcal, o els subscriu les indústries que tracten de tal tema, o els subscriu unes entitats que volen preservar algun tipus de valor del paisatge, no? Hi ha diferents, o sigui, no hi ha res que en la carta doncs, obligui a res, no? És una cosa de consens i, per tant, és aquí on hi haurà tot el treball de la carta, no, fons.
Com ho veieu? Què penseu quan, per exemple, hi ha algunes veus en contra de no en contra, o de dir, bueno, això és una filosofada, això només servirà per debatre... Com ho veieu, aquestes jornades? És a dir, què n'espereu d'aquestes jornades com a ciutadans de la comarca?
Jo em penso que la redacció de la Carta del Paisatge i aquestes jornades que s'estan fent, que de fet hi està tothom convidat, no? Ha de servir per això que deia el Josep Maria. La Carta del Paisatge ha de ser un consens de tot. Inclús m'atreviria a dir que no ha de ser una cosa immòbil, ha de ser una cosa molt dinàmica i que amb el temps potser n'hem redactat una i caldrà revisar-la i redactar-ne una altra. O fer uns incisos perquè les coses van canviant. Com les coses canvien, les coses no poden ser immòbils. I per mi la Carta del Paisatge, al final... no ha de ser el producte final que tindrem, sinó ha de ser tot el trajecte que farem, perquè d'aquí és d'on aprendrem realment i és on s'establiran tots aquests ponts de connexió entre la indústria, entre els agricultors, entre els polítics, entre els consells comarcals, entre els habitants, entre les escoles. Jo penso que aquí l'educació a les escoles ha de tenir un paper molt important, no? Preguntar a un nen què és per tu el paisatge, com t'agradaria que fos el paisatge del teu futur, i a veure què et contesten.
Albert o Òscar.
Abans de començar cada jornada d'aquestes, almenys per l'experiència d'haver vist la primera, jo posaria un tros de l'entrevista que has fet a la Roser Bernet per recordar-li a tothom que parli que allí s'haurien de posar els valors per davant dels interessos. Perquè em va semblar en algun episodi l'altre dia que s'entraven en coses molt específiques i molt interessades i és el perill que tenen aquests debats. Jo crec que si realment la gent s'ho creu i no va allí a parlar de què hi ha d'allò millor i entrar en debats estèrils amb un altre que serien part d'un altre tipus de debat, jo crec que aquestes jornades poden ser molt útils i poden interessar a tothom. Llavors, això primer. Llavors, quan ha dit ella també, ara parlo de Roser Bernet, que també que és aglutinador de molts projectes, doncs anem-los a posar sobre la taula. Jo crec que són un marc perfecte per poder exposar, que la gent es posi des de cadascú, des del seu sector, de la seva visió, doncs quins projectes de futur hi ha i què es pot fer en conjunt amb l'altre. Vull dir, allí s'hi està per crear un fòrum per poder debatre, però també que surtin coses palpables d'això i que surtin coses que es puguin fer entre tots, no només un sol sector o un sol territori, diguéssim, un sol municipi. Això són coses perquè es debatin entre tots.
És a dir, una mica passar de l'interès individual al benestar col·lectiu.
D'acord.
Hi ha un tema que és que deia, que no és un producte que possiblement s'acabi, perquè està vinculat amb un nens, que l'entitat del paisatge en si no és ni única, ni estable, ni perenne, i a més està en permanent discussió, ella mateixa, amb si mateixa. A més, a la nostra comarca, que tenim doncs, un teixit industrial força arrelat, que és un motor principal de la comarca, no ens enganyem, és el que dona menjar a la gent, per dir alguna cosa, que està en una discussió, això, urbòrica, per dir-ho nena, entre un peix que es mossega l'agulla a la cua amb el mateix teixit natural, per dir d'alguna manera, no? I llavors això seguirà així o anirà canviant, no ho sabem, no? Però sí que clar, de la mateixa manera que si agaféssim els nostres avis i els poséssim ara a fer un tomb a la comarca, diríem què passa aquí, i només estem parlant de 50, 60, 70 anys, imaginem-nos d'aquí 50 anys, a més amb l'acceleració que estem agafant amb tot, no? O sigui que pot passar, no? Redactarem una cosa que creiem que és correcta, però què caldrà dir? Nosaltres mateixos ens citem aquí, nosaltres o els que estiguin d'aquí X temps, per anar revisant això, perquè...
Ha de ser flexible.
Perquè el paisatge no és estable, es mou, està, com que és social, com que és cultural, no està mai acabat, no és allò que diguem, tenim l'edifici acabat, ja està, inaugurem, tallem la cinta i a partir d'aquí disfrutar, no ens passarà això.
Jo insisteixo en que a la Carta del Paisatge tot hi té cabuda. El que nosaltres hem de decidir com ho volem fer cabre. És a dir, la indústria no hi està exclosa de la Carta del Paisatge, però hem de decidir quina indústria volem, quina petja ha de deixar aquesta indústria en el nostre paisatge. Podem fer una correcte, una indústria molt sostenible, que el que es derivi de deixalles de la indústria siguin totalment gestionables, compostables i que no deixin cap tipus d'impacte ni de residu, de quina manera tractem el tema logístic, on posem les infraestructures, on convenen més, en temes d'energia, per quina energia apostem, no? Vull dir, són una sèrie de decisions que hem d'anar prenent. Fins ara s'han emprès unes i l'impacte que ens han deixat en el nostre paisatge és el que tenim ara. No? Doncs ara hem de decidir, no sé, per exemple, aquest parell de dies de setmana hem tingut un parell de visites i passàvem per davant de, bueno, pel Raval de la Creu, a Cal Papítol Roc, i una de les llindes de la casa és una pica de l'aigua, una pica de la cuina.
Una pica de pedra.
Una pica de pedra. Jo penso que en el moment que gent va veure que en Pepito feia servir la pica de pedra com a llinda de la finestra, hauria de dir, que desgraciat, no? O què fa aquest? I ara hi passes i tothom s'hi queda encantat i encandilat.
I això també és paisatge.
I això també és paisatge.
Mantenir i preservar el que una vegada va intervenir, bueno, es va fer servir...
I això també és paisatge, no? Vull dir, és com canvien les coses al llarg del temps.
Molts
i la percepció que tenim.
Molts dels nostres oients es deuen estar preguntant, però això no ho fan els polítics? Això no ho han de fer els polítics? Què en penseu? Això només ho han de fer els polítics?
Els polítics hi han de posar les eines. I la societat és qui ha de dir el com ho vol.
Els polítics, vols dir que en saben?
Bueno,
prou?
Això...
Vull dir, això... No, vull dir, aquest és un debat que el paisatge...
Aquí
que ja
tenim
dit aquí,
dos.
Allò que l'algoritme has dit...
sí, no, el ho he apuntat. Tot, no, algoritme sociològic.
L'algoritme es fa entre tots i el paisatge es construeix entre tots, doncs la definició de futur de com es vol aquest paisatge jo crec que s'ha de fer entre tots. Els polítics són els qui poden marcar directrius o poden, doncs, si algun és més visionari que un altre, doncs donar més idees... I els qui les han de, al final, dur a terme, però pot haver persones de carrer, qualsevol que ens escolti, que pot tenir idees genials molt millor que qualsevol polític i que les pot dir, les pot tirar endavant, diguéssim.
Sí, jo crec que els polítics tampoc no...
Per això són aquests fòrums, diguéssim,
sí,
no?
Sí, que jo crec que no... És que ni fins i tot directrius, jo crec que el que hem de fer és sacsejar i anar a provocar, diguem, que entre tots acabem decidint. O sigui, el que és important no seran les decisions que prenguem, sinó que decidim. No? Al final, sembla que estic parlant d'una altra cosa, però estic parlant de paisatge. Però en el fons, el que és més important és trobar aquesta excusa, que ara mateix es diu paisatge, i posar-nos tots a remar en la mateixa direcció com a comarca. No? O sigui, jo crec que la millor manera de pensar en el territori, de pensar en la nostra comarca i de pensar en el futur de la comarca es diu consens. Diu, hem arribat ara bueno, a nivell de progrés on hem arribat, no? I ara estem en un altre, diguem, un altre període, i a partir d'aquí doncs decidim. O sigui, jo crec que ja arribem a un moment que la democràcia s'ha anat consolidant com perquè ho posem a prova tal qual, perquè no podem decidir nosaltres quin paisatge volem. L'important serà les decisions que prenguem decisions i no les decisions que prenguem, no?
I bé, i perquè la gent que ens està escoltant, els nostres oients, puguin dir-hi la seva, és que ens queden 2 minuts per acabar el programa. Jo em quedaria molta estona aquí escoltant-vos i parlant, però per això des del Consell Comarcal s'han organitzat aquestes jornades de paisatge, que el proper dia la gent podrà participar i dir la seva si s'apunten a través de la web.
Correcte, paisatgedelaconca.cat, i la jornada és el 17 de juny, que és en dissabte, al Castell de Barberà de la Conca. És a partir de 9:45 que comencem les acreditacions i quan acabarem cap allà al migdia, després tothom podrà anar a visitar el que és la festa del Trepat, no? Que també és una de les maneres de fer paisatge i fer comarca.
Jo us agraeixo l'assistència en aquest programa especial sobre el paisatge. Carme Ferrer, alcaldessa de Senan, Òscar Palau, periodista del terreny local, i Albert Carreres, museòleg i fotògraf del Museu de la Vida Rural. Us agraeixo que hagueu estat aquí, Josep Maria Vidal, conseller comarcal de paisatge, perdona, haver portat el vostre granet de sorra en aquesta reflexió així una mica ràpida, perquè el programa doncs dura el que dura, una hora, però us animem, us encoratgem a tots els nostres oients a participar en aquestes jornades que es faran al llarg d'aquest any a diferents indrets de la Conca. La nostra intenció és crear interès per al tema del paisatge,
i la nostra intenció des de Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio, doncs, és fer-vos participar en el que serà el futur de la nostra comarca, res més.
Jo volia dir una cosa. Digues. El paisatge també és un paper terra de la plaça. Una colilla.
Sí, això
és a dir també que, és el paisatge.
És a dir, que qui no vagi a les jornades pot fer paisatge sense...
Llançant les coses a les escombraries.
Ho deixem aquí, és a dir, no cal anar a les jornades per fer paisatge. No. Es pot fer paisatge simple...
Activista.
Ser
activista al paisatge.
Moltes gràcies a tots per venir i per participar.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.
Programa especial sobre la carta del paisatge de la Conca de Barberà. Una producció de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc, presentat per Hermínia Martí.